són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the
party. Say what? Pel matí, en dissabte, és bon moment de pensar en els bons hàbits que hem de tenir també entre setmana. I avui en volem parlar amb l'Anabel Fernández, que és directora de Nutrició de COA. Anabel, bon dia.
Bon dia, Noemí.
I hi ha un hàbit que molta gent no té i que potser se li hauria de donar més importància de la que potser li donem. Ara ens ho diràs tu. Sopar d'hora. És necessari i fins i tot bo, no?
Sí, és bastant important, no li donem molta importància aquí, sobretot al nostre país,
perquè... De vegades fins i tot hi ha gent que sopa a les 11 de la nit.
Sí, culturalment aquí sopa molt, molt tard, i això té unes certes conseqüències a la salut que moltes vegades no tenim en compte.
I per tant, anem primer a parlar les dolentes, què és el que no va bé de sopar tard?
Al principi, jo el que sempre vull explicar és el per què. O sigui, al final el nostre cos té com un rellotge intern, ¿vale? Que serien els ritmes circadians. Tot això ho estudia la cronobiologia, que és com la ciència que estudia aquests ritmes circadians, que és com funciona el nostre cor, com canvia la temperatura, com varien les hormones, com varia el nostre metabolisme durant el dia. ¿Vale? Llavors, com funciona el nostre cos? El nostre cos pel matí comença a treure hormones que serien com per despertar-nos, no? L'adrenalina, el cortisol. Ens enxega perquè podem començar el dia, no? Al final som animals que vivim amb el dia. De fet, la gent que treballa en torns de nit, per desgràcia, es veu que a nivell de salut pot tenir més problemes que les persones que treballen de dia, perquè nosaltres som animals que estem acostumats a viure de dia. I llavors, què passa per la nit? Doncs que la melatonina comença a pujar, que és l'hormona que ens donaria la son, però també hi ha altres hormones que estan relacionades amb l'alimentació que comencen a funcionar una miqueta pitjor. Per exemple, la insulina. La insulina funciona millor durant el dia, que seria l'hormona que ens ajuda a entrar la glucosa dels sucres dintre de les cèl·lules perquè sigui utilitzar-lo com a energia, i aquesta insulina baixa per la nit. Llavors, fiquem molts aliments rics en sucres o fem aliments que siguin digestivament molt pesats, estem anant contra la nostra biologia, perquè també baixant tot el que és la motilitat de l'intestí.
Que aquest és un altre punt. L'intestí es neteja per la nit i li hem de donar també temps a que es netegi.
Clar, baixant tots els moviments intestinals, però el que funciona per la nit és el que es diria el complex migratori motor, que és com que les vellositats que tenim a l'intestí comencen a funcionar i comencen a fer una neteja de tot el que hi ha a l'intestí. Llavors, si no tenim hores sense menjar, no li donem temps al nostre intestí com a netejar-se i posar-se a punt. Llavors, és important que li donem aquest descans de la nit i que sigui suficient. Clar, si tu sopes a les 11 i acabes a les 12 i a les 6 ja estàs un altre cop esmorzant, doncs han sigut molt poquetes hores. És millor sopar a les 7 o a les 8, encara que dependrà de cada persona de l'hora a la que es vagi a dormir, que és el més important.
Clar, i moltes vegades també les famílies que sí, i les extraescolars dels nens, i fins que no ens reunim tots a taula, es fa tard. Quin mínim d'hores creus que hauria de ser el necessari entre sopar i llevar-te?
Més que aleshores seria l'ideal per dormir bé, tenir un bon descans, sí. I deixar aquesta neteja intestinal. L'ideal seria que sopéssim 2 o 3 hores abans d'anar a dormir.
2 o 3 hores abans d'anar a dormir.
I després, si dorms les teves 8 hores, doncs més o menys ja has fet un descans adequat. Però 2 o 3 hores abans d'anar a dormir seria important per deixar aquest temps per ja fer la digestió, perquè si tenim encara aliments a l'intestí, la motilitat no és tan alta, farem una pitjor digestió, dormirem pitjor, i llavors interferirà en el nostre descans. I també perquè quan estem sopant tard, es veu que, per exemple, aquesta insulina, que fa que no entri tan bé el sucre en el cos, en les cèl·lules del cos, també veu que es fomenta el que estaria la resistència a la insulina o la diabetes si estem sopant molt tard. Vale? Llavors, sí que és veritat que depèn de la teva genètica, però al final ho estem com afavorint, amb la qual cosa sempre que puguem, tot i que és contradictori, però sopar hidrats de carboni de bona qualitat ajuda a dormir bé.
Ah, sí?
Sí. Molta gent el que diu, pues si la insulina funciona pitjor per la nit, no menjo hidrats. Però, contràriament, els estudis mostren que si menges hidrats de carboni 2 o 3 horetes abans, pots dormir millor. Llavors, estaria bé incloure's, però en lloc de fer sucres, que potser ens activen més i fan una pujada molt gran de la glucosa, fem uns hidrats de millor qualitat, no? Pues, per exemple, si fem cereals que siguin integrals o unes llegums, que per la nit molta gent té por a les llegums, però després no té por a fer-se una pizza o una taula d'embotit, no? No hi ha problema per menjar llegums per la nit i tenen una pujada de la glucosa molt, molt, molt diferent al que seria un sucre. Llavors, està bé incloure els hidrats per la nit, si et venen de gust i energèticament ho necessites perquè has fet esport, està estupendo perquè t'ajudaran a dormir bé, però escollim-los de bona qualitat.
De bona qualitat i 3 horetes, 2 horetes abans d'anar a dormir.
Mm-hmm,
i després les nostres 8 hores, això és l'ideal, eh? Nosaltres sempre plantegem l'ideal.
L'ideal.
La gent, cadascú que faci el que pugui.
Clar, clar, s'ha de tenir en compte la vida de cadascú, no? Al final, culturalment, tenim uns horaris que potser no favoreixen això. Però si ho pots fer, pues és una cosa que pots tenir en compte i pots incloure dintre dels teus hàbits saludables.
Sí, senyor, i per tant, nosaltres aquí estem per recordar-ho. Anabel, moltíssimes gràcies.
A tu, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Un filòsof contemporani explica que la filosofia és pensar molt fort sobre alguna cosa. Una definició més clàssica ens diria que la filosofia és l'amor a la saviesa, i sobre aquest món tan apassionant i d'una manera divulgativa ens parla el nou llibre d'Enric Fernández Gel, ¿Hay filosofía en tu nevera? Descubre las grandes preguntas donde menos te esperas. L'Enric és filòsof, format en filosofia navarra i doctor cum laude per la Universitat de Barcelona, famosa a YouTube pel seu canal Addictos a la Filosofia, amb més de 500.000 de subscriptors. Déu-n'hi-do. Enric, bon dia.
Bon dia, Noemí, què tal?
Pulula por ahí una frase de estas lapidarias que supuestamente es suya. Los filósofos mediocres empezaron por las cosas. Descartes empezó por el yo. Yo empiezo por Dios.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
La humildad ahí, sí señor, su punto fuerte.
Sí, senyor, això és un dels teus YouTubes, d'un vídeo...
Espinoza.
Des d'Espinoza. I, escolta'm, els teus vídeos, ara ho estàvem dient, ho estan petant, i en canvi estem parlant de filosofia. T'esperaves aquest èxit?
No, per res. Jo vaig començar a l'octubre del 2016, jo deia, bueno, aviam, alguna persona hi haurà a YouTube, perquè a YouTube està tothom, no?, que li interessi la filosofia, però no m'esperava per res, diguem, tenir aquest èxit, no?, entre cometes.
Aquesta resposta.
O sigui, tenia aquesta audiència, que hi havia aquesta audiència potencial, realment.
I, a més, molta de la gent que consumeix és gent jove, encara més difícil. Costa que la gent jove entri en el món de la filosofia?
Jo crec que costa per circumstàncies en les que ens trobem, que són com molt artificials, amb moltíssims estímuls tota l'estona, moltes preocupacions, però que en el fons el jove és naturalment filòsof, perquè és quan comença a fer-se aquestes preguntes, quan entra a l'adolescència, comença a fer-se les grans preguntes de la humanitat, és llavors està naturalment obert a la filosofia i és només com aquest allau de preocupacions i d'estímuls que aconsegueixen enterrar una miqueta aquesta pregunta que li sorgeix naturalment.
I actualment també podem dir que la filosofia està poc en la societat encara, no?
Sí, és una mica un resultat de circumstàncies històriques contingents. La filosofia ha perdut com molt de prestigi, que ha guanyat en canvi, diguem, potser l'activitat més científica. Es valoren molt les coses que són molt productives, que tenen una utilitat molt immediata, i la filosofia en canvi no és així. Llavors, doncs, això porta a que la filosofia no es tingui gaire en compte, malgrat la seva importància. No?
Exacte, en té molta, i per tant, anem a tancar el cercle. No hi ha filosofia, per tant, els joves tenen poc accés a la filosofia en el moment en què més preguntes es fan, com ara tu deies, però què creus que fa que no hi hagi filosofia i alhora què hi ha d'allò de més Plató i menys Prozac? És a dir, una societat amb més filosofia seria una societat més sana?
Depèn potser de la filosofia en què li injectéssim, no? Per dir d'alguna manera. Però, home, jo crec que la filosofia, en tant que és aquella disciplina que justament tracta amb aquelles preguntes que tots portem a dintre i que tots comencem a fer-nos, doncs això, quan comença la nostra adolescència, el que sigui, i que mai ens abandonen realment, jo crec que una societat amb més filosofia seria d'alguna manera una societat més conscient de la seva pròpia condició humana, de la seva pròpia condició d'ésser que es fa preguntes, i això jo crec que només pot ajudar, clar. En últim terme.
Clar, i aquí arribaríem també a la pregunta que molts joves i la societat en general es fa, que és per què serveix la filosofia.
Sí, aviam, s'acostuma...
No, és difícil, eh?
Sí, s'acostuma a dir com moltes coses, no? Hi ha el típic, aviam, la filosofia doncs tracta amb la manera d'argumentar, de fer arguments, llavors t'ajuda a exercitar el pensament crític, a veure un mateix problema des de diferents punts de vista i que no te la colin potser tan fàcilment després amb la propaganda política o el que sigui. Però a mi m'agrada dir que en últim terme la filosofia no serveix per res, que tampoc és un problema això, perquè al final doncs, la filosofia tracta amb una búsqueda del coneixement i amb la búsqueda d'unes certes veritats i unes certes respostes que són com valioses en si mateixes i que no és que serveixin per després aconseguir una altra cosa, com pot servir l'art de la carpinteria per fer una taula, sí, sinó que simplement en la búsqueda i en la trobada d'aquestes respostes la raó de l'ésser humà descansa naturalment i ja està, i no necessita que després això poder-ho ficar a la utilitat d'alguna altra cosa diferent. Llavors, en aquest sentit, és inútil, però no passa res, perquè les coses més valioses, en últim terme, doncs, són les inútils.
I, de fet, estem condemnats, si no, a fer-nos preguntes que molta altra gent ja se l'ha fet i no escoltem les seves pròpies respostes. És a dir, tornem a l'època d'Aristòtil.
Exacte. O sigui, jo el que sempre dic és, o sigui, un no pot estar sense filosofia, és impossible. O sigui, fins i tot la persona més contrària a la filosofia viu la seva vida segons pressupòsits filosòfics, segons una manera d'entendre el món, una manera d'entendre l'ésser humà, una manera d'entendre la societat, d'entendre la justícia, etc. I això són pressupòsits filosòfics. El que passa és que la persona que mai s'hagi preocupat per la filosofia viurà segons aquestes idees però sense haver-se-les qüestionat mai. I això és, en el fons, estar vivint de manera inconscient segons la filosofia d'altres persones, no? Que altres persones en situacions de poder hagin aconseguit posar de moda i no haver-te-la fet teva, que al final és la cosa interessant que et dona la filosofia, poder-te reflexionar tu sobre aquestes qüestions i decidir doncs, si això et sembla el més raonable o no.
Sense filosofia som més manipulables.
Totalment. Totalment.
Mm-hmm. Per tant, si no volem ser manipulables, necessitem més filosofia. A tu què t'hi va portar, a la filosofia?
Jo ja era un noi que es feia moltes preguntes i preguntes molt estranyes quan era petit. Me'n recordo una vegada, i això ho explico al meu llibre, d'anar a la cuina a fer-me un entrepà, obrir la nevera, no? I de sobte doncs, veure'm com sorprès per la pregunta de què és el que fa que jo sigui jo, en comptes de ser la meva mare, el meu pare o el meu germà, no? I, però també em preocupaven coses com la mort, el sentit de la vida, la llibertat, no? I va ser al batxillerat que vaig descobrir que tot això doncs, eren preguntes filosòfiques, que hi havia una assignatura que es deia filosofia, que era una disciplina que portava segles i segles tractant aquestes coses, i em vaig enamorar, tranquil. O sigui, senzillament va ser com un enamorament i veure que això era el que jo havia estat buscant des de sempre, sense saber-ho, i va com néixer en mi el desig de dedicar-m'hi.
Suposo que la sèrie Merlí també ha ajudat a que potser algú s'hagi replantejat si fem prou filosofia a les escoles.
Sí, 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 totalment. O sigui, totes aquestes coses, al final, i és el que intento fer jo també en la meva divulgació, portar una miqueta la filosofia al nivell, diguem, del carrer, al nivell del jove que comença a fer-se aquestes preguntes, al nivell de la persona que no s'està dedicant professionalment a la filosofia però que té aquestes inquietuds, portar-ho al seu nivell i coses com la sèrie Merlí, tot això ajuda a que la gent descobreixi que aquesta disciplina existeix i que li interessa, en el fons, el que la filosofia digui o pugui dir.
Tu ara has escrit aquest llibre, Hay filosofía en tu nevera, i suposo que dintre vas desgranant totes aquestes preguntes que ens hem fet de joves, però si algú vol agafar el llibre, què hi trobarà? Com ho abstrauries?
Trobarà d'entrada una defensa del que a mi m'agrada anomenar una filosofia del sentit comú, perquè jo el que m'he trobat en el meu estudi de la filosofia és que molt fàcilment, si la filosofia no té uns certs raïls en el sentit comú, és molt fàcil com que acabis anant a qualsevol lloc
perdut,
qualsevol bogeria. O sigui, hi ha filòsofs que arriben a una conclusió que, diguem, a l'home del carrer li semblaria com completament absurda, però que d'alguna manera estan tan enamorats del camí que els ha portat a aquesta conclusió que no la volen abandonar, no? Llavors jo defenso que d'alguna manera la filosofia, per no convertir-se en un laberint sense sortida, ha de tenir uns certs raïls en el sentit comú. I això és el que intento anar desenvolupant amb diferents temes, grans temes de la filosofia, que si el problema del canvi, que si la causalitat, que si la naturalesa de l'ésser humà, que si les coses tenen una direcció o no, etc, etc. Intento navegar una miqueta amb aquesta brúixola del sentit comú.
Podríem dir que és una mica els bàsics de la filosofia?
Sí, òbviament hi ha coses que queden fora perquè és que és impossible fer un llibre curtet, no?
De tota la història de la humanitat.
Exacte, de tot lo bàsic de la filosofia, però sí que he intentat almenys escollir aquelles qüestions bàsiques que a mi em semblen com claus per al moment actual per a una persona que vulgui d'alguna manera, introduir-se a la filosofia des d'una perspectiva com més teòrica.
I en una societat en la que també demanem tant la meditació, ens la recomanen absolutament per tot, no creus que a vegades la filosofia no s'entén com a meditació i, de fet, seria un bàsic també per la meditació? És a dir, anem a buscar coses que potser són més llunyanes de la nostra pròpia cultura i, en canvi, tenim un Aristòtil que ja parlava de com viure bé.
Sí, totalment. Sí. A mi m'agrada molt l'Ètica Nicòmac, que és el llibre de l'ètica d'Aristòtil. És el llibre d'autoajuda, però de veritat,
exacte,
no? O sigui, la verdadera autoajuda, perquè t'està dient com viure bé, què has de fer per, diguem, trobar la felicitat, entesa com a aquesta vida plena, una vida plenament humana, etc. Llavors, sí, tenim en la nostra pròpia tradició moltes coses que ens poden servir i que de vegades que no cal, tampoc que tampoc està malament anar-se'n a altres tradicions, però que de vegades potser ho tenim més a prop de casa i en un llenguatge més fàcil per nosaltres per entendre-ho, no?
De fet, hi ha moltes empreses que comencen a incorporar filòsofs en el seu
estructura
empresarial. Per tant, potser sí que ens n'hem donat compte tard, però que la filosofia és algo que no hem de deixar. De fet, aquella frase de prendre'ns la vida en filosofia, que la tenim tan clara, no ho sabem fer moltes vegades.
Sí, o sigui, al final la filosofia està tot arreu. És que el poc que escarbis, el que deies tu al començament, no?, d'aquesta definició de filosofia. Filosofia és pensar molt fort sobre una cosa, no?
És que em sembla molt gràfic, a més a més.
A qualsevol, o sigui, una miqueta que escarbis, et trobes amb preguntes filosòfiques a tot arreu, i a tot arreu vol dir a l'empresa, diguem, a la vida quotidiana, a la cuina, a l'esport, a tot arreu. Llavors, és molt fàcil, realment.
I a la nevera.
I a la nevera, òbviament.
Per tant, aquí hem volgut avui parlar d'aquest llibre, Hay filosofía en tu nevera, i és una manera de descobrir grans preguntes on menys tu esperes, que aquest és el subtítol. Enric, moltíssimes gràcies per haver
moltes
estat aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
En el viatge d'avui tornem als Balcans per conèixer Montenegro, un país que no forma part de la Unió Europea ni de l'espai Schengen, però té l'euro com a moneda. Es tracta d'un país força desconegut que té molts atractius que descobrirem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic també, Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquesta secció ens has parlat recentment d'Albània i en temporades anteriors també havíem anat a Croàcia, sens dubte el país més turístic i visitat de tots els països dels Balcans, però avui ens proposes Montenegro. Per començar, per què no ens situes una mica al país? Montenegro on és? Per on para?
Mira, doncs som-hi. Montenegro és un país petit. Té una superfície de 14.000 quilòmetres quadrats i una població de 620.000 habitants. Té fronteres amb Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Sèrbia, Kosovo, Albània i el mar Adriàtic. La capital és Podgorica, amb una població de 186.000 habitants. Té un total de 614 quilòmetres de frontera i 293 quilòmetres de costa, amb 117 platges. La moneda del país, com deies, és l'euro. Per tant, no ens caldrà canviar moneda i, tot i que no forma part de l'espai Schengen, amb el DNI en tenim prou per sortir i entrar del país. Hi ha algunes curiositats del país. L'abadia de Kotor és el fiord situat més al sud d'Europa. El congost de Tara és el més profund d'Europa. El llac Skadar, que comparteix amb Albània, és el més gran dels Balcans. I el monestir d'Ostrog és un dels santuaris ortodoxes més grans del món.
Doncs ara que ja estem situats, per on comencem el viatge?
Mira, de Montenegro ens centrarem avui a la part de costa i deixarem per un altre viatge a l'interior. Ja saps que m'agrada establir un campament base per des d'aquí, com sempre, anar fent les diferents visites. Bé, doncs en aquest cas l'hotel el buscarem a Budva, un bonic poble que s'ha convertit en una mena de Benidorm amb una gran quantitat d'hotels i d'edificis d'apartaments. Per aquest motiu, per aquesta magnificació que us comentava, ha perdut la distinció de Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. És bonic el poble, però
massa construït.
Ara ho ha perdut aquesta distinció. Sí, sí, massa, si tenim la ment de Benidorm, doncs és això. Com us deia, però el centre històric de Budva, petitó, és bonic i val la pena passar-hi una estona. Tocant la muralla veureu una gran campana que us recordarà a la que hi ha dins el Kremlin de Moscou. Si heu estat, segur que us vindrà en ment. També és interessant passejar pel seu port esportiu i per una mena de camí de ronda on trobarem un curiós monument, el de la ballarina de Budva. Us proposo un repte. Intenteu fer-vos una fotografia imitant el posat de la ballarina. Jo, Noé, ho vaig intentar fer i una mica més m'han d'enguixar del tot.
No conec aquest monument, però pel que m'expliques no sé pas si intentaré fer la fotografia que dius, eh? Jo crec que no.
Bé, tot és atrevir-se, eh? En fotografia o no, la imatge que es té de Budva des d'on hi ha aquest monument és espectacular.
I de Budva cap on anem?
Doncs mira, la joia de la corona del país, a Kotor. La ciutat, totalment emmurallada, és preciosa. Una muralla que es pot recórrer, però que és costeruda, ja que s'enfila muntanya amunt i que per fer tot el recorregut s'han de superar ni més ni menys que 1.300 graons. Dins la muralla, recomano visitar la plaça d'Armes, la catedral de Sant Trifó, l'església de Sant Lluc o la fortalesa Gúrdic.
Josep, he sentit de dir que a Kotor hi ha molts gats. Tu saps per què?
Doncs mira, hi ha diferents versions, eh? Però jo, la que a mi m'han explicat és que la culpa la tenen els venecians i la pesta. Per combatre aquesta epidèmia, els venecians van introduir gats a la ciutat. I sí, els gats van acabar amb els ratolins, però s'hi van quedar per sempre més fins a convertir-se en el símbol de Kotor.
I escolta, Josep, què ens pots explicar de la Baia o Fiord de Kotor? Diuen que és preciosa aquesta part, no?
Sí, és una d'aquelles meravelles de la natura que convé veure una vegada a la vida. Recomano recórrer per dins, és a dir, navegant per dins del fiord, per exemple, des del poble de Peres, també un poble preciós amb dues illes encisadores, o bé fer-ho des de les alçades, ara bé, Noé. Si navegar per dins el fiord és relativament senzill, agafes una barqueta i et mous, i el fiord no és que sigui massa mogudet, veure el fiord des de les alçades és una mica arriscat, eh?
Ah, sí? Per què ho dius?
Mira, perquè per poder arribar fins als diferents miradors amb vistes espectaculars sobre el fiord, ho hem de fer per una revirada i estreta carretera que uneix les poblacions de Kotor i Cetinya. Jo vaig fer això amb un grup i de veritat que vam passar el rosari, vam fer tantes peticions que em sembla que...
No, doncs saps què et dic? Que jo em sembla que a mi no m'hi trobaràs per aquí, però bé, si algú vol aventurar-se...
T'enviaré...
Fotografies?
No, t'enviaré una fotografia.
Sí, millor.
Sí, t'enviaré una fotografia i canviaràs d'opinió, eh?
Ah, val. Vols dir que val la pena, no? Potser veure el que s'ha de veure.
Sí. Aquest patiment, de veritat que aquest patiment té la seva recompensa i quan arribeu a dalt de tot, senzillament, vaja, al·lucinareu i, vaja, no voldràs marxar d'allà.
Creuarem els dits. Imagino que la següent aturada serà a Cetinya, l'antiga capital del país.
Sí, exacte. Es tracta d'una ciutat, diria jo, poble, que sorprèn que hagués estat la capital del país. Passejar pel seu centre històric és molt recomanable i relaxant, eh?, després de les emocions viscudes amb la carretera dels 25 revolts.
I on acabem el viatge avui?
Com he dit, ens centraríem a la costa, i l'acabarem en el mirador de l'illa de Sant Esteve, molt a prop de Budva. La imatge de l'illa és també d'aquelles que es queden per sempre més a la retina. Ara bé, per entrar a l'illa només hi poden accedir aquells que s'hi allotgen. I és que a la dècada dels anys 60 del segle passat, el dictador Tito va convertir tota l'illa de Sant Esteve en un hotel de luxe i des de llavors s'hi allotgen reis, actors, cantants, vaja, gent amb molts i molts diners.
Per tant, no som nosaltres.
Per tant, jo segur que no.
No, ens has deixat amb la mel als llavis, però escolta'm, com diu Josep, ens haurem de conformar amb veure l'illa de lluny. Això farem. Si et sembla, deixem aquí i ens retrobem ben aviat amb nous viatges. Per tant, gràcies, Josep, com sempre.
Molt bé, doncs, fins la propera.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Us agrada l'escalada, grimpar per les parets de muntanyes aparentment inexpugnables? No patiu, no. A mi tampoc. Ara, els que hi teniu afició, enhorabona i sobretot, aneu amb compte. Uns i altres, però... podrem xalar amb la proposta que us faig avui. Us porto a un lloc encantador, enfilat a uns 800 metres d'alçada. El poblet de Siurana, a la comarca del Priorat. Una meravella enlairada sobre d'una cinglera de roca calcària. És un mirador sobre el riu Siurana i el seu pantà que quan està ple, resulta espectacular. Podem admirar la seva església, tot i que el més interessant del lloc n'és la seva llegenda. Potser la coneixeu. Per si de cas, sempre és romàntic repetir-la. Xalareu! Siurana va ser un dels últims, per no dir l'últim, reducte serraí de Catalunya, època de la qual en conserva les ruïnes del castell àrab del segle IX. Ramon Berenguer IV ho va reconquerir l'any 1153. Explica la llegenda que quan els cristians van reduir la fortalesa després de mesos de setge, la reina Abdelazaya, d'una bellesa extraordinària, va preferir saltar l'abisme amb el seu cavall abans que lliurar-se a l'enemic. Per als incrèduls, la llegenda anomenada de la reina Mora gaudeix d'una mostra física fefaent. La marca sobre la pedra que va deixar la ferradura de l'animal en intentar frenar davant del precipici és el senyal que, literàriament, tothom accepta com a prova irrefutable d'autenticitat de la referència. No em direu que no és per xalar.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La maternitat d'Elna va ser una trinxera de pau i d'humanitat durant els anys més crítics del segle XX. Entre 1939 i el 1944, una jove infermera suïssa, l'Elisabeth Eidenbenz, va comandar contra el corrent feixista i superant un munt d'obstacles, un projecte que va salvar centenars de vides. 15 anys després de la seva publicació inicial a França, ara l'editorial Coma Negra ha publicat el llibre Els fills de l'Elisabeth. Jordi Puig i Ferrer és el director de l'editorial. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Ara parlàvem d'aquest gran llibre i d'aquest gran fet que es va produir en una època molt precisa que estàvem dient ara, i el llibre es va escriure, de fet, fa 15 anys. Forma part de... Ara parlarem de per què ara, però forma part d'aquest, d'aquesta col·lecció, Narratives, dintre de l'editorial. Què uneix aquests 24 títols, 23 que ja teníem al darrere, d'aquestes publicacions?
Home, vull pensar que els uneix la qualitat i l'ambició, per dir-ho així, perquè, de fet, la vocació de la col·lecció és radicalment eclèctica. Vull dir que tenim des de temàtica més històrica, com és el cas, i a més, en aquest cas, una novel·la fermament vinculada a fets reals. És pràcticament una novel·la de no ficció, podríem dir-ne, fins a ciència-ficció com a Bulgakov o autors contemporanis que també que han coquetejat amb la novel·la històrica, com El primer emperador i la reina lluna de Jordi Cussà, que va ser un èxit esclatant, fins a d'altres autores internacionals com l'Armènia Narina Abgarian, que la tenim al Cosmòpolis d'aquí ben pocs dies. Vull dir, és eclecticisme, i dins d'aquest eclecticisme, qualitat i ambició creativa. Vull pensar que és aquest el fil que els uneix.
Per tant, convidem els oients a que mirin aquests 23 títols que hi ha hagut abans d'aquest, però especialment aquest que és el darrer, Els fills de l'Elisabeth, un llibre que es publica, com dèiem, 15 anys després de que s'escrivís i de que es publiqués per primera vegada. Ara és per primera vegada que es publica en català. Per què ha trigat tant en arribar aquí a Catalunya en català?
Clar, els hauríem de preguntar a tanta gent que no sóc jo, perquè al capdavall és una anomalia, que en el seu moment l'autora que hi va lluitar tant, i que és una autora de Catalunya Nord, i que va escriure una història que ens toca tant i tant i tant de prop, no aconseguís la traducció catalana. Sí que va sortir en castellà, en francès va tenir un èxit brutal i ha tingut moltes edicions. També va tenir repercussions polítiques directes, com que el govern francès li concedís una medalla a Elisabeth que li havia estat escamotejada molts anys. Pensem que Elisabeth havia tingut reconeixements de la Generalitat, del govern espanyol, del govern israelià, i encara no havia tingut el reconeixement que es mereixia del govern francès. I això ho va aconseguir el llibre, i ho va aconseguir l'autora, l'Hélène Legret. I bé, per què no s'ha fet? és un d'aquests misteris que no n'hi ha pas pocs en el nostre sector, sí, però simplement doncs, perquè en aquell moment no va tenir qui s'hi fixés prou i qui tingués la bona pensada de portar-lo a la seva segona llengua més natural, per dir-ho així, que és, que és el català.
I que va arribar molt abans a moltes altres llengües, perquè està traduït a moltíssims idiomes. En aquest cas és un llibre que està fet per aquesta escriptora, que és historiadora, periodista i a més ha escrit aquesta obra, i que recull històries que ni tan sols s'havien explicat dins de les famílies.
Sí, és una tasca la que fa en aquest llibre, d'alguna manera, és filtrar la història amb absoluta fidelitat. Pensa que el llibre, la novel·la, només té dos personatges de ficció, tots els altres són personatges reals, documentats, amb noms i cognoms, amb els quals l'autora ha tingut entrevistes, i simplement hi ha dos petits personatges que plop, cauen, la protagonista i una altra mare d'Elna, que cauen en la ficció per d'alguna manera anar a explicar aquelles coses que a vegades doncs, t'han explicat però no volen que hi posis nom, o fins i tot també fer volar la imaginació amb tot el que t'han explicat. Segur que hi ha coses que no te les han explicat i que són perfectament plausibles de que hagin passat i saps que han passat, no? I és en aquest sentit és un gènere molt ben aconseguit, i una novel·la que ens porta totes les gràcies d'un bon assaig i totes les gràcies d'una bona novel·la, per dir-ho així.
La protagonista és l'Elisabet, que va caure en les vides de tantes dones, que va creure, perdó, en la vida de tantes dones, que hi van anar a parir, per si algú està descol·locat, fugint de la persecució franquista i nazi. I per tant, va ser un personatge que va marcar també la història del nostre país.
Sí, sí, totalment. Totalment, pensem que són més de 500 nadons nascuts allà. És un símbol absolut, és a dir, Elna ha quedat com un exemple que funciona com a far d'humanitat. És que el cas de Elisabeth Hayden Vance és tremendo, de com una persona sola, després amb complicitats, però bastant sola, en un moment donat, creuen en que es poden fer bé les coses en un context que és molt complicat. Ens hem de pensar fins a quin punt havia de ser heroic allò, perquè, clar, van cavallar dos onades de dones fugitives, les primeres les que fugien del franquisme, com ara la protagonista, que és una miliciana espanyola, i després la gran quantitat de jueves franceses, alemanyes i de tot arreu que fugien del nazisme imperant en la mateixa França, perquè recordem que a França hi havia una bona part del país totalment captat pel nazisme.
Un llibre que, com dèiem, l'autora és la Ellen Le Grace, que va estar aquí per presentar-lo i que té una personalitat, ella es mostrava especialment satisfeta de que sortís amb aquesta llengua, que ella la considera també la seva segona llengua, el català.
Sí, clar, sí. I és una de les llengües, el català té presència també en l'original francès, evidentment, perquè allò era un gresol de llengües brutal, el que floria a la maternitat. I el cas de l'Helene, doncs, ella és autora de Catalunya Nord, francòfona, escriptora en francès, però defensora ferma de la cultura catalana, de l'especificitat catalana. Després, tant en la presentació com en la postpresentació que vam fer de la novel·la l'altre dia, hi insistia molt, era molt crítica amb el govern francès, en aquest sentit, de la poc marge que deixa a la diversitat lingüística i cultural. I la novel·la, i clar, per ella, És que ho ha dit, he estat 15 anys frustrada perquè això no sortís en català. I mira que ha tingut bon recorregut en francès i va assolir les seves fites principals en francès, però tenia aquesta espina clavada de que no pogués sortir en català. I bé, finalment, doncs ja ens hi sentim partíceps i feliços i orgullosos de fer-ho possible.
I tant que sí, nosaltres també de poder-ho llegir amb una traducció més a més de la Roser Carol, que també és una traducció molt acurada, no?
Sí, la Roser ha sigut una altra troballa feliç. La traducció és magnífica, ha tingut bona relació tant amb els editors com amb l'autora, em consta que han tingut una bona interlocució, i la Roser, que és una traductora i correctora de moltíssima trajectòria, aquí ha fet una feina molt, molt, molt bonica, que no era gens fàcil, d'altra banda, no era gens fàcil, i ha sabut aguantar tota la riquesa lingüística i d'imatges que té la novel·la, que és tremenda, i la sensibilitat, i la sensibilitat que destila, que això era una tasca molt, molt complicada i de la qual n'està molt orgullosa, també em consta, i em fa feliç que se'n senti tan orgullosa.
Doncs nosaltres també contents de tenir aquest llibre finalment, Els fills de l'Elisabet, en català ja, i que parla d'aquesta realitat que es va produir, aquesta màgia que es va produir gràcies a la valentia d'una dona a la maternitat d'Elna. Moltíssimes gràcies, Jordi Puig, director de l'editorial que ha fet possible aquesta publicació, que és Coma Negra. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
La primera pedra @racu.cat.
El món de l'empresa sempre mereix reflexió. Nosaltres la fem amb l'Oriol López Villena. Ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
I avui parlem, escolta'm, de com liderar, com ha de ser un líder, perquè aparentment sembla que tothom ho sap, però té els seus matisos.
Sí, home, i tothom ho sap. I a més, en temps com els actuals, temps d'incertesa, hem passat una pandèmia, hi ha guerres, vull dir, transició energètica, no? Tenim tot d'aspectes...
Sí, elements que, externs que ens estan marcant molt.
Que ens fan patir. Llavors, el tema és molt fàcil ser líder, podríem dir, quan les coses van molt bé, quan les coses són mogudes, és més complicat. I aquí és on es defineix, i aquí és on entres al detall d'aquells missatges que circulen per internet motivacionals sobre el líder que empeny amb l'equip, que fa riure, aquestes coses. Però en realitat les coses són una mica més serioses.
Sí, sí.
Per exemple, tu has vist El Soprano?
Sí, tant. Gran sèrie televisiva, sí, senyor. Sèrie
espectacular. I el... Jo crec que parlem molt de sèries,
Ja està bé. Està bé, perquè formen part del nostre... No? Del context en el que vivim.
Sí, ho estava pensant. Però llavors hi ha el Junior Soprano, que és l'oncle del Tony Soprano, no? I hi ha un moment en què l'estan atabalant amb presa de decisions. Diuen, clar, però ara tinc aquest problema i com ho puc fer i com sabré que això passarà i com sabré que... Llavors el Junior bàsicament contesta, mira, això és ser un capo. No, ser un capo és conduir el vaixell el millor que puguis. No perfecte, ni bé, el millor que puguis, amb la informació que tens. I això és una de les característiques dels bons líders, que és que davant l'ambigüitat no els hi cal tenir tota la informació per prendre decisions. Mm-hmm. És a dir, tu a casa segur que has pres decisions sobre on estiueges, sobre si compres un habitatge o no, sobre l'escola dels teus fills, sense tenir tota la informació. T'agradaria saber-ho tot dels teus fills, t'agradaria saber on surten de festa, exactament amb quins amics van, però no.
No pots, no es pot saber tot.
Però en canvi prenem decisions, fins a quin hora arribes, no? Aquestes coses. Llavors, això és important en un líder, saber prendre decisions sense tenir tota la informació.
Mm-hmm. Moltes vegades també el que demana un bon líder és tenir coherència.
Sí, també, és a dir, la coherència és davant la mateixa informació, que no és tota, ja ho hem dit, el líder pren la mateixa decisió una i altra vegada, i això ajuda a prendre les decisions molt àgils, d'acord? Que realment no hagis d'estar reinventant la roda cada vegada que apareix alguna cosa, sinó que prens la decisió molt ràpidament, i a més ajuda l'equip a entendre la teva presa de decisions i quina és. Fins i tot les ajudes a liderar ells.
I després una que m'agrada molt i que crec que està molt bé, perquè és que avui dia a vegades sembla que encara hi ha aquesta idea de que ser un líder seriós, un líder que exigeix, que sempre està grunyint, que té madura, fa que la gent sigui més obedient i per tant més segueixi més. I no, en teoria es tractaria de gaudir, fer gaudir. M'agrada molt aquesta frase.
Sí, el líder gaudeix de liderar. Això no vol dir que sempre t'ho passis bé, o sigui, hi ha coses que et compliquen la vida, hi ha problemes i això, però al final gaudeix de la part de liderar. Jo ho veig molt, hi ha líders que pateixen en el dia a dia. A mi que pateixis en el dia a dia ho puc entendre, perquè és la part que no és liderar, és més incòmode, però hi ha líders que pateixen fins i tot organitzant l'empresa o pensant en un model de futur o en quins clients els agraden. Això no pot ser, o sigui, un líder ha de gaudir d'aquests moments, ha de poder parlar amb l'equip, poder dir, escolta, i si féssim aquest producte, i si intentéssim amb aquests clients, és a dir, això fa que l'equip també se senti molt implicat i que l'equip gaudeixi també. Per tant, és important, ja et dic, gaudim el procés, no només gaudim els resultats, que no sabem si arribaran, sinó gaudim el procés de liderar.
Fonamental també per poder disfrutar també d'aquest lideratge.
Exacte.
No? Doncs aquí ho tenim, com liderar, com ha de ser un bon líder, que no sempre està clar. Moltíssimes gràcies, com sempre, Oriol.
Gràcies a tu, Noemi.
El cas del que és tendència a nivell de sostenibilitat, heu d'entrar al magazín So Good, So Cute, i tenim amb nosaltres a la Sònia Flotats, que ja està al capdavant d'aquest magazín. Sònia, bon dia.
Bon dia.
Ganes de que ens parlis d'aquest boom que hi ha ara, escolta'm, de coses de segona mà, però especialment roba de segona mà.
Sí, suposo que us heu fixat. Jo crec que qui viu en una gran ciutat ho està veient, que surt al carrer i li han obert una botiga de roba de segona mà al costat, i online, òbviament, no parem de trobar botigues. I clar, em venia de gust parlar-vos una mica d'això de... realment és tan sostenible la roba de segona mà?
Clar, anant amb compte, no? Perquè tu deies, home, compte per què? Jo et preguntava, ja veuràs, ara t'ho explico, doncs explica'ns-ho.
No, us faig spoiler i està molt bé comprar roba de segona mà, però anem a pams. Realment cada any es produeix moltíssima roba al món, uns 100.000 milions de peces de roba a l'any. Això vol dir 14 peces de roba nova per cada persona del planeta. Sabem que hi ha gent que no compra roba,
evidentment,
i hi ha gent que en compra molta. Mm-hmm. Imagineu-vos la magnitud del tema. Amb la qual cosa, comprar roba de segona mà està molt bé, òbviament, perquè reduïm aquesta producció de roba, perquè si no es compra, doncs, òbviament, en principi no la fabricaran, i incrementem la circularitat de la que ja tenim. És a dir, fem que la roba que s'ha produït es faci servir molt més, perquè quan jo ja no la vull fer servir pel que sigui, la puc posar deposito en un contenidor i la venen en una botiga de roba de segona mà social, o la venc online, que hi ha moltíssimes plataformes que estan molt bé i trec uns beneficis, tal. Però clar, aquí ull, perquè el que pot passar és que és un netejador de consciències també, que diguis, ah, mira, no passa res, i compro aquesta peça de roba, quan no la vulgui més la poso a la venda, que a més em trauré uns calarons per comprar-me'n una altra, i vaig...
I entres en una roda que és consumisme absolut.
Exacte, tornes al mateix sistema de consumisme, i tot això també té un impacte. No us penseu que és perquè roba de segona mà, hi ha un tema, si és per recollida de contenidor, una despesa energètica de triatge de la roba, de la gestió, en tots els casos hi ha un tema de transport, d'empaquetat, tot això té un consum molt gran, que al final el més sostenible és el que està al nostre armari i tenir cura de la roba que està al nostre armari. Dit això, sí que us convido molt a que proveu, i encara sé que hi ha molta gent que té reticències amb la roba de segona mà, jo sempre faig el mateix símil, quan vas a un restaurant no et fa angúnia que et posin un tovalló utilitzat o un cobert utilitzat.
Perquè ja t'imagines que l'hauran rentat prèviament, etcètera, doncs no t'és igual.
I a un hotel igual, dorms amb uns llençols, doncs la roba exactament el mateix, i la pots inclús rentar a casa si tanta angúnia.
Quan la tinguis, li passes una rentada i ja està.
Exacte.
Hi ha, de totes maneres, un clàssic en la roba de segona mà, que és les cadenes humana, no? Les botigues humana. Mm-hmm,
sí.
Explica'ns una mica, perquè sí que ara aviat farà també aniversari, no?
Exacte. Bueno, aniversari no, que obren la botiga... No m'atreviria a dir que potser és la més gran de tot Barcelona, però si no ho és, quasi, de roba vintage, a més, és de roba de segona mà, a més, amb aquest toc més especial, que és roba més exclusiva, més difícil
una
de trobar.
Una mica, diríem, una roba triada.
Exacte. Obren, a més, a ple centre de Barcelona, al carrer Portaferrissa, el dia 14 fan la inauguració, el 14 de desembre, que això és ja, Esteu totes convidades a les 19:30 de la tarda. A més, sé que hi haurà música en directe, hi haurà sorpreses, hi haurà temes de personalització de la roba, o sigui que us convido molt a venir-hi, jo hi seré, o sigui que si ens veiem abans de Nadal...
Fantàstic, et podrem saludar.
I Humana, doncs això és un projecte molt interessant perquè és roba dels contenidors d'Humana, segur que els heu vist, els verds, que els heu vist pel carrer seguríssim. Aleshores, aquesta roba la gestionen i a part de generar llocs de treball... moltíssims, preserven el medi ambient i els diners que els beneficis de tota aquesta gestió, el que queda ho inverteixen en projectes de cooperació, que està molt interessant perquè hi ha gestors de residus que inverteixen aquí a Catalunya amb inserció social i laboral d'aquí, que està superbé, i n'hi ha altres com Humana que ho fan en cooperació. Doncs entre tots el que fem és un món millor a través de la recollida de roba. Si voleu col·laborar en projectes, a vegades no fa falta donar diners, sinó que ho podeu fer amb roba, això sí, no us torneu bojos i no tireu tota la roba per comprar-vos roba nova.
Exacte, perquè llavors es torna a entrar a la roda i estem fent el que no estem recomanant de fer.
Exactament.
Sí, senyor. Doncs amb aquesta recomanació feu servir, com sempre, la roba de segona mà amb sentit comú. No tornem a entrar en el cercle dels consumidors compulsius. Sònia, com sempre, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Anem al cinema, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Aquests dies trobo que fa molt de cinema.
Sí.
Sí, 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 sí. I aquesta crec que em farà riure, però també té un punt nostàlgic,
té un no? Punt, un punt... Té un punt dramàtic, té un dur. Punt de llagrimeta, sí. En algun moment, sí. Perquè la història hi ha alguns moments que és complicada i que et fa allò com pensar i veure com és a vegades la vida, no? El que mm-hmm. va passant. Però està molt bé. M'ha agradat molt.
Sí, oi?
Sí.
Tinc moltes ganes d'anar-la a veure.
Bàsicament, jo et diria que els dos protagonistes principals és que estan fantàstics. Molt bé, molt bé. Ell, el David Verdaguer, jo crec que ho clava, com a Eugenio, i la Carolina Juste ho fa molt bé, el paper de la Conxita, que era la dona que estava al darrere d'aquest personatge, que va ajudar a crear-lo, que va ajudar a donar-li força i a que fos la gran estrella que va ser Eugenio als anys 80-90.
Vamos a prepararle todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel?
Aquesta és la manera de començar, i el que hem escoltat al començament és com es feia la descripció, no? És a dir, què és el que necessita? El que necessita és això. Necessita el lloc per poder seure, per poder posar el vas de tub, el paquet de cigarretes, la camisa negra, les ulleres així una mica fosques... I després quan comença tot amb aquest sabent aquell que diu. És que està molt bé. Està
a
molt
més,
bé.
Forma part
del
nostre... Jo
crec que és una pel·lícula rodona, sí.
Forma part del nostre univers, no? Sí. Tan estètic com, de personatge.
I vam anar diumenge de la setmana passada. La sala estava més de la meitat, vull dir que déu-n'hi-do, perquè aquesta pel·li ja fa unes quantes setmanes que està en cartell. I sobretot sí que em vaig fixar que això, la majoria de la gent ja sabia qui era aquest personatge perquè ja l'havia vist. Ja havia gaudit de les seves actuacions i de la seva manera de fer.
Vols dir que ja teníem una edat, els que estàvem allà, no?
Home, jo ho he intentat dir d'una manera així una mica com...
Bueno, clar, perquè la gent jove, jo em refereixo de 30 anys cap avall, no el tenen tan present.
No tant. No, aquí el que veiem és això, és a dir, el començament de l'Eugenio, com coneix la Conxita, que esdevé el gran amor de la seva vida.
Tot un personatge, ella, també.
Molt. Forta, a més, amb caràcter, que tenia molt clar... que és el que s'havia de fer. Ella és està cantant en bars de Barcelona, això dels anys de la dècada dels finals dels 60, començaments dels 70, i es troben un dia casualment per ell, amb ell. I aleshores, a partir d'aquí, ell el que li diu és que vol formar un duet amb ella. I formen aquest grup, que es diu Els Dos, que té un èxit absolutament relatiu i minúscul, tot i que arriben a participar a la selecció per representar Televisió Espanyola a Eurovisió, que té res a veure amb el procés que està fent actualment del Benidorm Fest, que era una cosa molt més modesta. A partir d'aquí, hi ha un moment en què ella ha de tornar... Tot això està... escrit, eh? Per tant, diguem que estic desvetllant poc, tot i que de seguida acabaré d'explicar-ho. Ella ha de marxar a Andalusia perquè la seva mare ha tingut un problema de salut i aleshores ella es queda sola aquí amb els nanos i va a una actuació, allò on estaven al local actuant tots dos, i aleshores ella li diu: el que has de fer és anar allà i explicar els teus acudits, les teves històries, i a partir d'aquí és quan comença el fenomen. Molt bé, és que no sí, et puc dir res sí, més, sí. Que molt bé.
I et dic que
és
absolutament... ve molt, molt, molt de gust.
És que el guió està molt bé, la direcció està molt bé, la interpretació està molt bé, i la història té aquell director. Moment de, saps, allò de certa nostàlgia també pels que l'hem vist en la seva actuació. Hi ha el moment en què explica l'aparició a l'1-2-3 del Chicho Ibáñez Serrador, que allò suposa absolutament un abans i un després per la gran quantitat, els milions i milions i milions de persones que miraven aquell concurs, entre els quals tu i jo. I l'endemà és que el troben i diuen: tu ets el de l'1-2-3, i a partir d'aquí comença la gran pujada. I també una cosa que aquí no s'ha explicat, que és el capítol, diguem-ne, que una mica més fosc de la seva vida, que és a partir de la mort de la seva dona. Però escolta, molt bé, és que no et puc dir res més.
Que sí.
Que l'anem a veure.
Que l'aniré a veure, seguríssim. Sí, molt, molt, molt de gust.
I tant la pel·li d'avui com la sèrie de demà té un moment, té una característica comuna. És a dir, hi ha una persona que apareix un moment a la pel·li d'avui i que l'escoltem un moment a la sèrie de demà.
Què dius?
Però no direm qui és.
Ah, em sembla que sé qui és. Bueno, demà ho parlem.
No ho parlem, però no desvetllarem el nom.
No.
Perquè s'ha de fer és anar a veure la pel·li,
exacte, la gent
veure la sèrie de demà i direm... Ah, exacte.
Ah, exacte.
Què et sembla?
Em sembla fantàstic. Doncs demà sèrie televisiva.
Molt bé, que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia.
Aquesta és la teva, sí que sí,
Bé, no et sabria què dir-te,
T'agrada?
M'agrada, sí. I bueno, i l'altre dia doncs va córrer per xarxes com ballava i...
Ho has patat.
Bueno, no sé, alguna que altra m'ha arribat.
Bueno,
reconeixes, és una habilitat que tinc a les festes, sí. La gent ja ho sap, és el que hi ha.
Està molt bé, ens agrada molt que ho facis,
sí, Jordi. Sí, però recordo que te la posava perquè era la cançó guanyadora de l'ES 250, que és aquesta enquesta que es fa entre tots els eurofans del món per triar les millors cançons de la història de l'Europa.
Sí.
No? I que nosaltres vam dir també a la gent, doncs, escolta, envieu-vos també la nostra i així doncs fem una candidatura.
Volíem sumar-nos-hi, sí.
Exacte, des de la primera pedra. Per tant, ja tenim els vots que s'han recollit durant tots aquests dies.
A veure.
I si et sembla, podem explicar o veure què és el que prefereix la família primera pedrenca.
Ah, vale, va.
Endavant?
Super.
Doncs mira, amb un punt, Nocturna. Dissabte al matí.
Sí, és com molt relaxant.
Molt. Sí, mira, va ser la guanyadora del 1995, cantava Secret Garden. Era una època en què el rotllo celta es portava molt. Com a curiositat et diré que, mira, aquesta noia ha estat cantant i, pues, quasi que ja està. Vull dir, és una cançó que és pràcticament instrumental i, de fet, és la guanyadora amb la lletra més curta de la història en 24 paraules.
Caram. Bé, és coses... musical, gairebé.
Sí, mira, te la pots posar, sí, però sí, no per despertar-te.
No. La
següent
sí. Ara sí, aquesta sí.
Amb dos punts, una o altra guanyadora, que és Avani. Avani via boebe, Avani via boebe, no porta pa. Que són, no ens equivoquem, Isiar Cohen i Alfa Beta, cantant aquesta T'estimo amor a tota Europa l'any 1978, tot i que aquí la va popularitzar el xaval de la PECA pels vols dels 2000 amb un anunci.
Era molt bona. És molt bona.
Sí.
Té molt de ritme.
Animal Cotarro. Curiós, sí, que també hi ha la gent en aquesta època en què tenim el conflicte, doncs, i està bé també doncs treure moments d'alegria. Amb 3 punts, Ru Lorenzo. això el Rodaveu, la representant espanyola del 2014, va quedar desena l'any, precisament d'una altra diva, que era Conchita Wurst, que, curiosament, amb 4 punts, ens enllaça encara amb una altra diva més, una senyora veu, que era la de Jessica Mauboy.
Ritme, eh?
Sí, oi?
Aquestes són les que volen.
Jo reconec que també, t'ho dic més una vegada, hi ha molta cançó balada a Eurovisió, hi ha molta cançó marxosa a Eurovisió, i jo em quedo amb la marxa.
Amb la marxa, sí,
sí, a mi em va la vidilla. I s'ha de dir que aquesta cançó a mi m'agradava especialment, va quedar molt injustament tractada, penso, perquè va quedar vintena per Austràlia el 2018, i no et pots imaginar, això era l'any que es va fer a Lisboa, com animava el públic aquesta senyora a tota la gent que hi havia, eh? Vull dir, és que feia... Mira, això és un gorgorito. Bueno, mira, va ser injust, però l'han votat. Com també la que té 5 punts, que és una sueca. Un altre clàssic. Van Zemmerlou, 2015, guanyava aquest tema ple de projeccions. S'ha de dir que des de llavors Mark Zemmerlou ha estat molt vinculat a Eurovisió sempre i ha fet diversos papers, tot i que també ha dit que aquest any a Malmo no el veurem com a mínim com a presentador. No t'estranyi que aparegui cantant alguna coseta per algun racó. No sé, qualsevol cas ja ho veurem. Seguim, amb 6 punts, tirem enrere. Home, és inevitable. A més, és que la catalana és la vuitena d'entre tots els eurofans del món a l'enquesta de la que estem parlant, les 250, que és la més important de la història, bueno, la més important que hi ha al país, buscant, perdó, al món, buscant les cançons preferides d'Eurovisió, no? Sempre se les està molt amunt a les enquestes, i de fet el seu any, el 2003, que ara n'hem fet els 20, va guanyar amb un premi paral·lel del festival que votava l'audiència, vull dir que sempre ha estat una cançó molt, molt popular, i jo la segueixo sentint i ballant, sí, i sí, disfrutant-la. Sí,
l'hem recuperada, a més, jo crec, l'hem redescobert.
Aquest any, alguns. Clar, amb el Senyor Vision Party, la celebració que hi ha hagut.
Sí, sí, sí.
Bueno, i que duri, que duri. Clar, jo que molt sí, fan. Durarà. Amb 7 punts, arriba la reina.
De la
guanyadora 2012, repetidora aquest any. És que l'Orin segueix guanyant i...
Sí, 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 arrasa.
Sí, sí, sí. A veure què passa amb l'enquesta, eh? Recupera el lideratge perquè va estar molts anys en la primera fins que va arribar Chanel, per tant, no sé, ara Tatu també serà una gran contrincant.
Sí, sí, sí.
Que veurem com entra. Ja t'avanço que entre els nostres oients no hi és, però sí que, per exemple, amb 8 punts trobem el fenomen encara de l'any passat. L'èxit que ha arribat a tenir Rosalind no ha arribat encara a arribar a ser la més escoltada de la història d'Eurovisió. Encara li guanya Arcade de Duncan Lawrence, que va ser la guanyadora del 19. No oblidem, per això tampoc, que Rosalind va quedar a vintena per Albània l'any 2022. Molt avall, poeta.
Sí, no?
Amb la calés que ha fet i la fama que ha tingut, ja, i el que podrà fer a partir d'ara,
no passa res.
No crec que se'n penedeixi.
No patirà.
Anem a la part alta amb 10 punts. Atenció, perquè és un megaclàssic.
Aquesta és de les primeres, de les velles.
I tant, mira, és Sandy Shaw, que donava la primera victòria a Eurovisió al Regne Unit l'any 1967. Un any abans de La La La, imagina't.
Caram.
Sí, sí. Llavors, només ens en queda una.
Oh, i què
hem fet de l'1 al 10, Ara hi hauria els 12 punts.
Sí?
Seria la cançó preferida dels oients de la primera pedra.
A veure, a veure, a veure.
I és aquesta.
Calleros, eh? Calleros de la primera pedra, si
ja m'agrada ja. Ja veus, els transgressors del 2021, Maneskin.
Sí, molt bé, molt bé.
Bueno, i l'èxit que encara tenen, que durin.
Sí, no?
I tant, i tant.
A veure, què creus, que l'encertarem o que no?
Home, no sé, és que l'Orina ha guanyat molts anys, eh? Ja. Aquest any van a... va arribar a Chanel. Veig que de moment les divas tiren bastant, no crec que Måneskin, però escolta, mai se sap, eh?
El nostre
com a
mínim,
anava, això anava a dir-te, el nostre gran granet de sorra hi serà i per qui anirà?
Clar que sí, doncs ens quedem amb ells.
I tant que sí.
Jordi Ramos, que vagi molt bé.
Igualment, bon dia.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.